Són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí.
Bon dia, és divendres sant i comença el cap de setmana de les festes de Setmana Santa i això vol dir que són uns dies aquests que venen marcats per l'inici de la temporada turística. Un inici aquest que en el cas dels aeroports de Palma i d'Eivissa estarà condicionat per la vaga indefinida que mantenen el treballador del servei de terra de l'empresa Ground Force del grup Globalia. No hi ha hagut avanços de moment en les negociacions i el comitè de vaga denuncia suposades sancions a treballadors. Aquesta és una de les incidències al sector turístic de les Illes Balears en aquest divendres, dia 3 d'abril, però n'hi ha d'altres. L'arribada de prop de 7.000 creueristes al port d'Eivissa ha coincidit amb unes obres que l'autoritat portuària fa a l'estació marítima. Els viatgers s'han hagut d'esperar hores per poder començar les excursions i l'Aida Comas és el primer dels 200 vaixells que atracaran aquesta temporada al dic de Botafoc i els passatgers han patit les conseqüències d'aquestes obres.
Totally crazy. You'll see a mess of people.
És una situació aquesta un poc boja, ha dit aquest turista alemany en baixar del vaixell. Hi ha un caos de gent, no està ben organitzat i, en definitiva, no n'estem gaire contents. A Menorca, en canvi, els turistes que han arribat, que són els participants del torneig internacional bàsquet Ciutat de Leó, ho han fet Toni Escanellas amb més alegria.
Són més de 2.000 visitants, entre jugadors, entrenadors i també familiars. Una part important s'allotgen al complex Seth Isla Paraíso, a l'Arenal d'en Castell. Molts de joves són catalans i valencians, a més d'altres balears.
Jo vinc de Campos,
venim de Girona, tot l'equip.
Jo esperava bastanta gent perquè, segons la nostra entrenadora, aquest torneig era molt conegut i hi havia molta gent de diferents parts del món.
Aquests són els joves que són a Menorca aquest dia per jugar a bàsquet i les botigues del centre de Palma han fet front aquest dijous sant a una obertura comercial amb un regust que diuen que ha estat agredolç.
Tot i la gentada que s'hi ha passejat, el petit comerç que ha obert assegura que realment no el surt a compte.
Aquest festiu és l'únic que obrim. Hi ha molta de gent, però no compren res. No, realment no crec que valgui la pena. Molta quantitat, pero poca calidad.
Abrimos cada año desde siempre, hace más de 20 años que abrimos todos los años y solía ser un buen día, pero esta Semana Santa está rara, rara.
Una jutgessa de Manacor ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per la dona condemnada a presó permanent revisable per llançar, recordem, el seu infant acabat de néixer en un contenidor de Porto Cristo.
La magistrada ha assenyalat una vista per dimarts que ve per resoldre la situació processal de la condemnada, a qui varen detenir dimecres cap vespre després d'estar una setmana i mitja en crida i cerca.
I a les Illes Balears, una vuitantena de persones viuen amb fibrosi quística. És una xifra aquesta que vull posar sobre la taula perquè la Fundació Respiràlia fa 20 anys.
Les persones que viuen amb fibrosi quística poden tenir dificultats reproductores. Carlota Saura és la presidenta de Respiràlia i va ser la primera persona diagnosticada que va ser mare.
Fue increíble. Bueno, al principio fue un shock, toda la familia llorando, pensando que me iba a morir, y luego no. Luego ya todo muy contento, menos el día del parto, todo el mundo llorando, pensando que me iba a morir, y luego ya vieron que no, y vieron la niña que estaba sana, vieron que yo estaba bien, y me supuso 2 años de recuperación, yo estuve 2 años regulera.
I a l'àmbit internacional, els Estats Units aparten del seu càrrec el cap de l'estat major, Randy George. És un anunci immediat enmig de la guerra de l'Iran.
George ocupava el càrrec d'ençà de l'agost de 2023 i el seu relleu coincideix amb la destitució per part de Donald Trump, també de la fiscal general Pam Bondi, suposadament a causa de la gestió dels arxius Epstein.
I pel que fa al temps, les Illes Balears estan pendents encara de les ventades de tramuntana. Unes ventades, però, que tendiran ara, a partir d'ara, a minvar. Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia, avui de matí encara pendents de la tramuntana que bufa amb intensitat a punt del nord de les Balears, amb ones molt destacables aquestes pròximes hores. En definitiva, un temporal de tramuntana que avui, però, té, podríem dir que les hores comptades, perquè a partir de migdia s'acabarà aquesta ventada, el vent començarà a girar a ponent i donarem per tancat un episodi de vent de tramuntana que va començar dijous de la setmana passada i que s'ha allargat molt de dies amb una situació marítima molt complicada i també amb ventades bastant destacables perquè molt de dia s'han superat els 100 km per hora. Tot plegat, acompanyat de molt de sol avui, hi pot haver qualque petit nígol a punts de Menorca avui de matí fins a mitjan de matí, també cap en el nord-est de Mallorca, però sense precipitacions i sol la resta de la jornada. Si hem de fer un petit avanç pel que queden aquests dies de festa, direm que en general el cel s'ha de mantenir ben estirat a tot arreu i que a tot estirar hi pot haver també qualque petita boira a primera hora a punts de Mallorca, també a punts de Menorca en vista a demà, també la segona festa, però en general l'anticicló vendrà per tranquil·litzar i asserenar el temps.
I d'aquest és això que ens espera pel que fa al temps. I en els esports, el Reial Mallorca enllesteix detalls per rebre demà la visita del Reial Madrid. Juanga Bausà, bon dia.
Molt bon dia. El conjunt vermell completarà aquest matí el darrer entrenament abans del partit de demà a Somoix. I el tècnic Martín de Michelis ja va dirigir una nova sessió amb la reincorporació dels internacionals. Les principals novetats podrien ser Asano i Kumbula, que tenen opcions d'entrar a la convocatòria. I a la Champions femenina, el Barça de Catacoll i Patrick Guijarro s'ha classificat per a les semifinals per vuitena vegada consecutiva. Les blaugranes van golejar ahir el Real Madrid per 6-0 al Camp Nou, deixant un contundent global de 12-2 després del 2-6 del partit d'anada. El Barça s'enfrontarà ara al Bayern de Múnich a les semifinals. I futbol sala, l'Illes Balears per al futsal rep avui a les 8 del vespre al Palau d'Esports de Somoix el Jaén, vigent campió de la Copa d'Espanya, un partit que el podreu seguir per IB3 Ràdio.
Dia 3 d'abril, les divendres sant, dia de processons i també de davallaments, però també dia de fer panades i rubiols, una tradició que, recordem, aplega milers de persones en trobades familiars. Caperutxes, carapuxes, cucues o campinorats surten avui al carrer en una mostra de religiositat, però això ho fan en una societat de cada vegada més laica. Com han dit, són molts els que avui fan panades i en un divendres sant, dia de dejuni, també són molts els que en fan i també en mengen.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Ho han dit en començar, el treballador de l'empresa de serveis aeroportuaris Ground Force del grup Global ja mantenen per avui la vaga indefinida que aquí a les Illes afecta els aeroports de Palma i també d'Eivissa. I continua perquè no ha hagut avanços en les negociacions entre treballadors i empresa. Al contrari, en un comunicat, el comitè de vaga ha denunciat sancions a treballadors durant la vaga i exigeixen la seva retirada immediata per recuperar el clima de confiança de cara a aquestes negociacions.
Les organitzacions sindicals consideren que aquestes sancions són incompatibles amb l'exercici del dret a vaga, asseguren que dificulten un desenvolupament adequat d'aquest conflicte laboral. En aquest sentit, també denuncien una manca de bona fe per part de l'empresa en aquest procés de negociació. El comitè defensa que durant les jornades de protesta s'ha actuat amb responsabilitat, respectant aquests serveis mínims, evitant incidents, garantint la llibertat individual dels treballadors. Tot i això, però, lamenten que l'empresa hagi optat per una via que, segons afirmen, no contribueix a resoldre aquest conflicte.
La protesta convocada, recordem, pels sindicats Comissions Obreres, UGT i USO, es du a terme 3 dies a la setmana, el dilluns, dimecres i divendres, i en diferents franges horàries, de les 5 a les 7 del dematí, d'11 del dematí a les 5 de l'hora baixa i de 10 de la nit a mitjanit.
Les aturades tenen impacte, a més, a Palma i a Eivissa, a 10 aeroports més, com el de Barcelona i Madrid. Els sindicats denuncien l'incompliment del conveni col·lectiu i una pèrdua de poder adquisitiu per part de la plantilla. El principal punt de desacord amb l'empresa se centra en l'aplicació de les taules salarials i, especialment, en la revisió vinculada a l'IPC i la garantia del poder adquisitiu.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
Idò, a l'espera de les possibles incidències que pugui causar la vaga de treballadors de terra als aeroports, allà on la temporada turística ha començat de manera abrupta, ha estat això el port d'Eivissa. L'arribada de prop de 7.000 creueristes ha coincidit amb unes obres que l'autoritat portuària fa a l'estació marítima. Els viatgers han hagut d'esperar hores per poder començar les seves excursions per l'interior de l'illa. Elena Gregori.
La Ida Comas és el primer dels 200 vaixells que atracaran aquesta temporada al dic de Botafoc i els passatgers han patit les conseqüències de les obres.
Totally crazy. You see a mess of people, not good organized. so we are not very happy.
És un creuerista alemany, es queixa de la mala organització. També els qui organitzen excursions denuncien el caos provocat per les obres després de la planificació.
Los buses no pueden dar la vuelta porque es demasiado estrecho porque la obra, y aquí donde salen los buses tampoco pueden hacer la maniobra.
També el fet que sortís a la mateixa hora un ferri irregular cap a València ha col·lapsat els accessos al port. Ivan Baena és taxista.
Mires les obres que n'hi ha, mala organització, i si n'hi ha col·lapse, el taxi no pot donar un bon servici.
Aquesta temporada recuperen les escales de l'any 2019, però que es preveu reduir el nombre de viatges. Per enguany s'ha previst escalonar les arribades i que no desembarquin més de 8.000 passatgers, 5.000 menys que l'any passat, per evitar col·lapses.
I si els viatgers que han arribat a Eivissa en creuer són d'origen internacional, els joves que aquest dia s'han vengut a Menorca són de més a prop. Es tracta sobretot de joves catalans i valencians. Menorca ha donat el tret de sortida a la temporada turística i ho ha fet amb esport. El torneig internacional bàsquet Ciutat de Leó arriba a la seva 22a edició i mou prop de 2.000 persones a l'illa. Es tracta d'hotels plens, ambient juvenil i activitat econòmica en plenes festes de Setmana Santa.
A Serenal de Castell, el complex Cetis de Paraíso penja el cartell de complet. 640 ostres entre jugadors, entrenadors, també familiars, omplen aquest hotel en un avançament de la temporada que, segons diu el director Cristóbal González, també serveix com a prova abans de l'estiu.
La programació d'apertura la adelantam per preparar l'hotel per la temporada turística reglada, que seria sempre en altos des del mes de maig. És com si fos un control de qualitat.
El torneig reuneix 120 equips que arriben sobretot de València, d'EM, Catalunya i Balears.
Jo vinc de Campos, venim de Girona, tot l'equip.
Jo esperava bastanta gent perquè, segons la nostra entrenadora, aquest torneig era molt conegut i hi havia molta gent de diferents parts del món.
Però no només d'aquestes bandes, també n'arriben, atenció, des d'Alemanya, des de Polònia, Geòrgia i fins i tot del Japó.
Fem moltes amistats noves, coneixem molta gent d'altres equips i disfrutar moltíssim, tant dins la pista com a l'hotel, amb les persones noves que coneixem.
I el guai és que tots som de les mateixes edats i podem fer molts amics.
Esperam aquest dia de l'any, bueno, els 365 dies.
Un esdeveniment que ha convertit l'illa en un punt de trobada esportiu i turístic, dèiem. Enguany, però, el mal temps ha complicat un poc l'arribada d'algun dels equips i ha obligat a reorganitzar-ho, tot i retardar un dia la competició. Vicenç Petrús és el president del Club Bàsquet Jovent de Leó.
La veritat és que ens ha afectat molt, ha duit una feina immensa, havien de ser 400 partits, potser seran 300 o 350, però així i tot s'ha hagut de remodelar tots els calendaris dels partits. I després, no relleant d'autobusos...
Idò, parlàvem de la gent que ve de fora a les Illes Balears en aquesta festa de Setmana Santa, però ara volen parlar també de les persones que dins Balear mateix no se'n van de vacances, que no se'n mouen, i a veure què és allò que fan aquests dies, perquè aquest Dijous Sant, ja ho sabeu, ha tornat a fer neu al punt més alt de Mallorca. A hores d'ara ja en deu quedar poca, perquè ja se fon, però ahir, com que la gent n'anava endarrer de veure la neu, va fer que moltes de persones anassin a la zona dels embassaments a Escorca, a la Serra de Tramuntana, per veure-la. Es tracta d'una cosa excepcional que faci neu dins la primavera, i per això el trànsit per accedir-hi tant de la part de Solla com de Lluc i Caimari ha estat complicat.
S'està millor en altres punts de l'illa. Aquí ja està massa ple.
Ens esperàvem un dia així. Ahir feia molt de vent.
I fèiem una voltota fins a Espanyol Xapat, fèiem 7 quilòmetres. Anàvem a berenar, la nostra meta és berenar, el berenar el principal.
A veure, es pugui Massanella, això, no hem arribat a la neu, però n'hem vist bastant per allà, ja.
A Solla, per exemple, han entrat al municipi una mitjana de 1.300 cotxes cada hora, i això, evidentment, ha provocat retencions. El primer tinent de balda de Solla és Carlos Darder, i explica que els aparcaments estaven ben plens.
I aquí tenim la problemàtica, que han arribat a entrar tant de vehicles, és a dir, comença a les 11 del matí, que és el moment d'entrada, i fins a les 2:30, 3, no aturaven d'entrar molt de cotxos. Ara ja tenim policia pendent de l'hora de sortida, perquè molta gent que ens visita ara ja torna a partir de les 5, 6, 7...
I doncs, si ahir, dijous sant, la gent va anar a la Serra de Tramuntana per veure-hi la neu, dia 12 d'agost no serà la neu, evidentment, que hi aniran a veure en bon en el pla de l'estiu, sinó que allò que faran serà anar a la Serra de Tramuntana per veure un altre fenomen que és molt esperat. Ara mateix hi ha reserves plenes a tots els restaurants de la Serra a causa de l'anunciat eclipsi solar d'aquest dia proper, dia 12 d'agost. Aquest fenomen natural ha omplit restaurants, lloguers vacacionals i fins i tot ha provocat l'organització d'esdeveniments lligats a aquest eclipsi.
És el cas del cuiner Andreu Genestre, qui traslladarà el seu restaurant Mediterranean, ubicat a l'hotel Zoetri de Llummajor, al pati exterior, per precisament veure aquest esdeveniment que ha anomenat Llunàtics.
Han tret el restaurant de fora de les seves instal·lacions, l'han portat en aquesta placeta, perquè just a darrere meu serà on se veurà exactament aquest eclipse.
Una proposta pensada per a 40 persones en què primarà el producte de temporada. Un altre esdeveniment on Genestre també prepara el menú és el restaurant de la Foradada.
Hi ha un client que l'ha agafat amb exclusiu tota la finca i fa el seu privat event on tanca tot el que és l'àrea de restaurants.
I això són només dos exemples, però aquest fenomen constata que CAEP Restauració ha activat les reserves. De fet, segons el president de la patronal, Joan Miquel Ferrer, ja no hi ha disponibilitat per sopars a restaurants de la Serra per aquest dimecres 12 d'agost.
Tota la zona nord, des de la punta d'Andratx, fins a tota la zona nord, ja te diria que no hi ha forma d'aquell vespre per poder reservar.
Els hotelers de la zona tenen reserves des de fa 2 anys i ara sembla que també arriben a altres indrets, com per exemple la platja de Palma, on hi ha un increment del 7% de les reserves.
I parlem ara d'una altra qüestió, d'un altre tipus de turisme en relació amb els caravanistes, perquè hi ha una nova mobilització d'aquestes persones que fan ús de les caravanes, dels caravanistes, que es concentren aquests dies de festa al Port de Pollença per reclamar espais propis. Es tracta de 300 persones en un centenar d'autocaravanes concentrades al moll. Els organitzadors han preparat activitats lúdiques i també turístiques. Marta Puyalto.
Es reivindiquen com un turisme de qualitat que promou el petit comerç. Javier Fuster és el president de l'Associació d'Autocaravanes.
Lo que intentamos ya es que se dé cuenta el municipio de que cuando asiste el autocaravanista, pues hay un gasto de dinero importante en el pequeño comercio, se hace ocio, se visitan museos y prácticamente eso. Lo que buscamos es un espacio, es una manera como de reivindicar nuestro derecho como personas que lo hacen solo tu canalismo.
Fuster explica las reticencias que muestran algunos consistoris para habilitar espais propis.
Tienen miedo a que la idea no vaya por ahí, sino que puedan llamar a un asentamiento. Es prácticamente el miedo que tiene el municipio, pero prácticamente son muchos los ayuntamientos que quieren tomar esta iniciativa y ya son varias áreas que hay aquí en Mallorca.
Les pròximes parades per a aquestes mobilitzacions que fan cada mes les preveuen a Pina, Costitx i Can Picafort.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I quan són les 8 i 17 minuts, parlem ara del sector del comerç, perquè les botigues han fet front a un dijous sant d'obertura comercial amb un regust, podrien dir, agredolç. A Palma, tot i la gentada que s'hi ha passejat, el petit comerç que ha obert assegura que realment no els ha sortit a compte.
Abrimos porque el mes de marzo ha sido tremendamente malo. No sé a qué se debe, si es por el tema de la guerra o por qué. I perquè este any vienen menys turistes.
Aquest festiu és l'únic que obrim. Hi ha molta de gent, però no compren res. No, realment no crec que valgui la pena. Molta quantitat, però poca qualitat.
Abrimos cada año desde siempre, hace más de 20 años que abrimos todos los años y solía ser un buen día, pero esta Semana Santa está rara, rara.
Aquesta és la realitat del sector comercial de les Illes Balears, en concret del centre de Palma. Han vist un poc optimisme de cara a la Setmana Santa i, de fet, tenen motius pel pessimisme. Les vendes durant la campanya d'hivern han davallat en el 55% al comerç de les Illes i tan sols el 7% ha aconseguit millorar la facturació en relació amb l'any passat. També s'ha reduït la despesa mitjana que fan els clients, unes xifres aquestes que preocupen i molt els empresaris, que es preparen amb prudència i en determinat optimisme per a un estiu marcat per allò que en diuen incertesa.
Mentre que la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, lamenta la situació que viuen, la de Fedeco, Joana Manresa, denuncia que les rebaixes han perdut el valor que tenien anys enrere.
És molt greu. La veritat és que està sent molt greu. Està patint molt el petit comerç i la situació que tenen és molt complicada.
Però entre tots els gastos que hi ha hagut de més
i el que ens han dit de que el client cada vegada mira més el que compra, valora més en què gasta, pues, és dir, no poden dir que no hi hem superat el que són les rebaixes, però són unes ventes com cada any. És dir, cada vegada té menys valor el que són l'època de rebaixes.
Malgrat ser optimistes de cara a la temporada turística, mantenen la prudència.
No perquè tinguem més afluència de turistes, això ens garantirà que tinguem més ventes ni que tinguem més rentabilitat. Perquè en aquest moment realment tenim una incertesa molt grossa. I hi ha una contenció, per la situació que vivim, una contenció de lo que se despesa, de tot el que són els clients. I, a més, hi ha un increment enorme de lo que són els costos empresarials. No? Si me demanessis igual un resum de com ho veiem, doncs pensam que el comerç balear té un estiu ple d'oportunitats, és cert.
Reclamen una vegada més que es reforcin les polítiques de suport, fer més promoció, més ajudes directes i també una rebaixa fiscal.
Necessitem equilibrar el terreny de joc, perquè les càrregues fiscals, o sigui, les obligacions, no?, que tenim els petits, és que són les mateixes que tenen els grossos. I així els grossos inclús tenen a vegades més avantatges, no? I és molt difícil de resistir en aquesta situació. Per això demanem equilibrar aquestes mesures per poder jugar amb la igualtat de condicions.
Sigui com sigui, la realitat és que el petit comerç i el comerç de proximitat passen per una mala època que els du a molts a tancar les portes.
I els transportistes de les Illes Balears valoren de manera positiva les ajudes, volien dir, incloses per al sector en el decret llei per fer front als efectes econòmics de la guerra a l'Orient Mitjà. El va aprovar dimecres el govern i ja l'ha publicat el butlletí oficial de les Illes Balears, és a dir, el BOIP. En total són 160 milions d'euros que es destinen a protegir el teixit empresarial i contenir l'impacte de la pujada de preus del combustible.
Per al sector del transport es mobilitzaran pràcticament 10 milions d'euros, la majoria 6 milions per al de mercaderies, el més afectat per l'increment dels preus. Unes mesures que ha valorat el president de la Federació de Transports, que és Rafael Roig, diu que són bones, però alerta, això sí, que la guerra s'ha d'acabar perquè els efectes a llarg termini podrien ser molt negatius.
Totes les lleis i ajudes són positives, però la més desitjable seria que no només té ajudes de ningú i que seria res de treball, tornant-se els preus normals, el combustible, perquè no només combustible, s'ha derivat de combustible, els àlies, el boom, tot en general, com molt bé saben tots els ciutadans de les lleis.
I parlem ara d'una qüestió de caire social. A les Balears, una vuitantena de persones pateixen fibrosi quística. D'aquestes, n'hi ha una setantena que reben tractament a la Fundació Respiràlia. I en parlam avui perquè aquesta entitat, enguany, fa 20 anys que es va crear, fa 20 anys que existeix. Les persones que viuen amb fibrosi quística poden patir problemes respiratoris, digestius i també reproductors, entre altres patologies. La fibrosi quística és una malaltia crònica de causa genètica i que provoca l'acumulació d'una mucositat espessa que pot afectar la funció de diferents organismes. D'ençà de fa 26 anys es detecta a través de la prova del taló als nadons. El nostre company Toni Sastre, volien dir, ha parlat amb algunes persones que la pateixen.
La vicepresidenta de la Fundació Respiràlies, Carlota Saura, la primera persona de les Balears amb fibrosi quística en sa mare. Va ser diagnosticada quan tenia 24 anys, tot i que en la primera consulta l'advertiren que mai podria tenir fills i que tenia una esperança de vida de 30 anys. Ara, la seva filla Clàudia ja en té 22.
Fue increíble. Bueno, al principio fue un shock, toda la familia llorando, pensando que me iba a morir, y luego no. Luego ya todo el mundo muy contento, menos el día del parto, todo el mundo llorando, pensando que me iba a morir, y luego ya vieron que no, y vieron la niña que estaba sana, vieron que yo estaba bien, y me supuso 2 años de recuperación. Yo estuve 2 años regulera.
Paz Arizzi és la mare d'en Daniel, un jove amb fibrosi quística que ara en té 24. Els primers 17 anys de vida van transcórrer en certa normalitat per al jove, però va ser en aquesta edat quan va agafar un bacteri multiresistent que en 8 mesos el va fer baixar d'una capacitat pulmonar del 120% a un 40%.
Hemos tenido suerte, porque es cierto que entró en coma prácticamente, han pasado distintas vicisitudes. Le llevaron a Valencia para ver si remontándole un poco conseguían trasplantarle pulmones y mejoraba. Y en ese impasse empezaron a entrar estos primeros moduladores que le empezaron a hacer un poquito unos tratamientos nuevos y le empezaron a levantar un poco y hemos tenido suerte. Ha revivido, está remontando.
Segons explica Carlos Pons, que és el gerent de la Fundació, l'entitat s'ha especialitzat en una tècnica de fisioteràpia respiratòria anomenada drenatge autogen. Durant aquest exercici, els pacients modulen la seva respiració amb diferents velocitats per desferrar el moc que es va acumulant en les vies respiratòries i que pot ser un focus d'infecció. L'exercici físic és un pilar fonamental a l'hora de tractar aquesta malaltia. De fet, l'entitat ho té ben present i a les seves instal·lacions els pacients poden dur a terme activitats físiques guiades i sessions de fisioteràpia.
La ciència ha avançat molt i ha demostrat que els exercicis que antigament estaven prohibidíssims, que eren els de força màxima, força resistència, avui en dia s'ha demostrat que és el millor que hi ha per moltes persones, incloïdes les persones que tenen fibrosi quística.
Per a celebrar el seu 20è aniversari, l'entitat ha organitzat per al pròxim 19 d'abril el primer joc d'orientació respiràlia al Parc de Sarriera de Palma de les 10 a la 1 del migdia amb la col·laboració de la Federació Balear d'Orientació.
I just coincidint amb el Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Autisme, les famílies reconeixen que s'ha avançat en la comprensió i l'empatia cap a les persones autistes. Demanen, però, més recursos per detectar-ho i per atendre les seves capacitats. Ho explica la presidenta de l'entitat Associació Balear d'Autisme, Ela Larkin.
Des d'educació necessitamos unos apoyos desde el momento que existe el diagnóstico hasta que se consiga una discapacidad para poder llegar a estos apoyos. Pueden pasar uno o dos años que son críticos, ¿no?, para el desarrollo de este menor.
Per tant, allò que queda clar és que el diagnòstic és clau per millorar la vida de les persones amb autisme.
I en l'augment dels recursos que s'hi dediquen, la detecció, evidentment, és major. Es calcula que el 2% de la població ho és i en una aula n'hi pot haver fins a 3.
Un diagnòstic és maravilloso. O sea, TDAH, autismo, TDAH con autismo, altas capacidades. Es un punto de partida clave para saber hacia dónde tenemos que redirigir nuestros esfuerzos como padres. Porque ¿cómo puedes atender a tu hijo si no le entiendes y no sabes qué le pasa?
Tot i que s'ha avançat molt, les famílies asseguren que encara queda molta feina per fer. A través d'autismobaleares.com, que és una web, es posen a disposició de qualsevol persona interessada per fer formacions, xerrades gratuïtes, tot això perquè contribueix a una major inclusió del col·lectiu.
I a Eivissa han conegut el cas d'Oriol Coll, que ha estat diagnosticat en 61 anys, tot això després de dècades de recerca per saber què és allò que li passava.
Andreu Coll va néixer de vora Vara de Rei fa 61 anys. Des de petit s'havia sentit diferent i no va ser fins als 40 anys quan va caure en una depressió i va començar a cercar una resposta al que li passava. Ara, 20 anys després, l'ha trobada. Trastorn d'espectre autista de grau 1, que és el més lleu.
Pots treballar normalment, però evidentment tens com una bola en els peus i a la ment que et condiciona en determinades coses. Persones que en la interacció social són totalment espontànies, tu t'has de guanyar les teues ferramentes, has d'imitar.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
Són ara les 8 i 27 minuts d'aquest dia 3 d'abril, dia de divendres sant, i és el moment ara per fer un cop d'ull a la premsa editada a les Illes Balears aquest dia, amb molta de presència, com és clar, de les processons tan típiques de les festes de Setmana Santa. Toni Escanelles.
És així, és tradició i és sempre un reclam també pels fotògrafs, dia de bones fotografies, podríem dir. Això sí, com que és tradició també que els diaris facin torns. Per tant, Diari de Mallorca, per exemple, fa una edició pels dos dies, per ahir i per avui. Diu que la portada seva és vàlida i, en tot cas, la fotografia és per una dona besant els peus del Crist de la Sang, despenjat. Destaca en titular la detenció de la mare que va llançar el seu nadó al fens a Porto Cristo, en parlarem d'aquí una estona en aquest informatiu, i que es trobava en crida i cerca, recorda-m'ho. També la Sang es porta d'última hora, més actualitzats, en canvi, els digitals. Tot i que Mallorca a Diario obre també amb aquest Crist tan reconegut de Palma. En canvi, aquí Baleares s'estima més obrir en la mort d'un ca a mans d'una dona, diu, per un atac de gelosia. En tot cas, és una denúncia i no un fet provat. Ara Balears compara les despeses de fires de les presidentes i diu que Marga Provenç les ha disparades. I si anem a les Pitiuses, un tema comanda i és l'estrena del nou servei de bus, que segons asseguren tots els mitjans va ser un autèntic caos, els usuaris embullats, els busos endarrerits, i ho expliquen els diaris. I el Menorca també tot celebra que després de la calma arriba producte fresc per fi a l'illa.
Això pel que fa a la premsa local, editada a les Illes Balears, però la premsa estatal està més pendent d'allò que succeeix a l'Iran i també d'allò que passa a la Lluna.
És així, perquè recordem que l'Artemis 2, aquesta missió, envia una nau cap a aquest satèl·lit. El País posa una fotografia de la Lluna des d'una nau. En lletres, però, explica que l'Iran comença una onada d'atacs davant dels canvis sobtats de Donald Trump. Explica que el president nord-americà va assegurar que va fer mal a l'exèrcit de Teheran i la resposta va ser un atac brutal contra Israel. El Mundo, en canvi, combina la mateixa foto que envia la NASA, però diu que el votant socialista censura l'endarreriment en els pressupostos. També diu en Petit que Trump fulmina la seva fiscal general amb una guerra a les totes i el preu del petroli desbocat. L'ABC en fa poesia amb una gran foto del president americà i un text que diu més amenaces i incerteses per a la fi de l'Iran, i afegeix un titular a la portada que diu que el PP demana que els comanegin a ETA paguin les mateixes multes que els que ho fan amb el franquisme. I tancam amb La Vanguardia, que parla del desconcert després del discurs de Donald Trump sobre l'Iran.
Això és, per tant, el que diuen les portades del dia d'avui. Són les 8:30, repassam els principals titulars de la jornada. Avui és Divendres Sant i, per tant, comença el cap de setmana de les festes de Pasqua a la Setmana Santa, i això vol dir que són uns dies aquests que venen marcats per l'inici de la temporada turística.
Un inici que, en el cas dels aeroports de Palma i d'Eivissa, estarà condicionat per la vaga indefinida que mantenen els treballadors dels serveis de terra de l'empresa Ground Force del grup Globalia. No hi ha hagut avanços en les negociacions i el comitè de vaga denuncia suposades sancions a treballadors.
L'arribada de prop de 7.000 creueristes al port d'Eivissa ha coincidit amb unes obres que l'autoritat portuària fa a l'estació marítima.
Els viatgers han hagut d'esperar hores per poder començar les excursions. L'Aire Comas és el primer dels 200 vaixells que atracaran aquesta temporada al dit de Botafoc, i els passatgers han patit les conseqüències d'aquestes obres.
Totally crazy. You'll see a mess of people, not good organized. So we are not
és una situació boja, d'aquest turista alemany ambaixada al vaixell. Hi ha un caos de gent, no està ben organitzat. En definitiva, no estem gaire contents.
Això era el descontentament d'aquest turista alemany, però a Menorca, en canvi, els turistes que han arribat, que són participants del torneig internacional bàsquet Ciutat de Leó, ho han fet amb bastanta més alegria.
És que són més de 2.000 visitants, entre jugadors, entrenadors, familiars. Una part important s'allotja en el complex Set Isla Paraíso, a Serenal d'en Castell. Molts de joves són catalans i valencians, a més d'altres de les Balears.
De Campos, venim de Girona, tot l'equip.
Jo esperava bastanta gent perquè, segons la nostra entrenadora, aquest torneig era molt conegut i hi havia molta gent de diferents parts del món.
I les botigues del centre de Palma han fet front aquest Dijous Sant a una obertura comercial amb un gust que qualifiquen d'agradolç.
Sí, perquè tot i la gentada que s'hi ha passejat, el petit comerç que ha obert assegura que realment no ha sortit a compte.
Aquest festiu ets l'únic que obrim. Hi ha molta de gent, però no compren res. No, realment no crec que valgui la pena. Molta quantitat, però poca qualitat.
Abrimos cada año desde siempre, hace más de 20 años que abrimos todos los años, y solía ser un buen día, pero esta Semana Santa está rara, rara.
I una jutgessa de Manacor ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per la dona condemnada a presó permanent revisable per llançar el seu infant acabat de néixer en un contenidor, recorda'm, a Porto Cristo.
La magistrada ha assenyalat una vista per dimarts que ve per resoldre la situació processal de la condemnada, a qui varen detenir dimecres cap vespre, recordem-ho, després d'estar una setmana i mitja en crida i cerca.
I als Estats Units, aparta del seu càrrec el cap de l'Estat Major, Randy George. És un anunci immediat enmig, recordem, de la guerra de l'Iran.
George ocupava el càrrec d'ençà de l'agost de 2023 i el seu relleu coincideix amb la destitució per part de Donald Trump de la fiscal general Pam Bondi, suposadament a causa de la gestió dels arxius Epstein.
I pel que fa al temps, les Illes Balears estan pendents encara de les ventades de tramuntana. Unes ventades aquestes, però, que tendiran a partir d'ara a minvar. Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia. Temps complicat encara avui de matí, degut al vent de tramuntana que bufa amb intensitat i deixa una situació marítima molt complicada a tot el nord de les Balears. Aquestes pròximes hores el vent encara s'ha de mantenir, però a partir de migdia donarem per tancat aquest episodi de tramuntana que va començar dijous de la setmana passada i que ha complicat notablement tant la situació atmosfèrica, amb ventades, també amb algunes precipitacions, però sobretot amb una situació marítima especialment complicada cap al nord de les Balears. Com deien, tot això s'acaba perquè la tramuntana donarà pas a un vent de ponent bastant més fluix i que farà pujar avui el termòmetre. Hi pot haver qualque petit nígol fins a mitjan de matí a punts del nord de les Balears, sense precipitacions per al cap vespre, ja amb moltes més clarianes, molt de sol en general i una situació meteorològica molt més tranquil·la. Degut a l'anticicló, que serà el dominant d'aquestes pròximes jornades, no només s'acaba la tramuntana, sinó que arriba un període de temps molt tranquil que s'allargarà fins dimarts, dimecres de la setmana que ve.
Informatiu Matí. Esports.
Idò, pel que fa als esports, el Reial Mallorca enllesteix detalls per rebre demà la visita del Reial Madrid. Juan Gabaussà, bon dia.
Molt bon dia. El conjunt vermell completarà aquest matí el darrer entrenament abans del partit de demà a Son Moix. Ahir el tècnic Martín de Michelis ja va dirigir una nova sessió amb la reincorporació dels internacionals. Les principals novetats podrien ser Sano i Cumbula, que tenen opcions d'entrar a la convocatòria. Escoltam el migcampista Manu Morlanes parlant del rival.
Pues al final las cosas hay que hacerlas perfectas, tener la máxima concentración en cada acción, porque ellos pueden parecer por parte del partido un poco desconectados, pero son capaces de enchufarse y si se enchufan y encima tú no estás al tanto, pues son capaces de en dos minutos solucionarte el partido.
Pel que fa al Madrid, l'entrenador Álvaro Arbeloa no podrà comptar amb Fede Valverde per sanció ni amb els lesionats Courtois, Mendy i Rodrigo. Morlanes sap que, independentment del rival, aquests darrers 9 partits seran molt exigents.
Entonces creo que cada partido va a ser muy difícil y fundamental para conseguir la salvación. Ahora más que nunca, pues son 9 finales que quedan y evidentemente pues necesitamos de todos los que estamos aquí, de toda la gente que venga a animar como lo hizo el último día contra el Español, porque no veo otra forma, ¿no?, de acabar consiguiéndolo.
Però sobretot destaca que el més important és la dinàmica amb què s'arriba a aquesta recta final de temporada.
En lo que se va a decidir todo es muy importante de la manera que llegas al final de temporada, porque al final hay muy pocos puntos entre unos y otros y creo que se va a determinar más por las dinámicas con las que un equipo llegue a los últimos partidos y con las energías y la comunión con la gente y todo lo que se pueda respirar dentro del club. Siento que el equipo ha vuelto a tener esa ilusión, ¿no?, y a confiar en que esto es posible y que estamos vivos.
L'enfrontament entre el Reial Mallorca i el Reial Madrid el podreu seguir en directe amb tota la prèvia demà a partir de les 2 del migdia aquí a IB3 Ràdio. I a la Champions femenina, el Barça de Catacoll i Patrick Guijarro s'ha classificat per a les semifinals per 8a vegada consecutiva. Les blaugranes van golejar ahir el Reial Madrid per 6-0 al Camp Nou, deixant un contundent global de 12-2 després del 2-6 del partit d'anada. El Barça s'enfrontarà ara al Bayern de Múnich a les semifinals. A més, Alexia Putellas va celebrar el seu partit número 500 amb el conjunt català amb una gran actuació, un gol i dues assistències. Escoltam la portera mallorquina Catacoll i a la pròpia Alexia Putellas.
Hoy era un día emocionante por todo lo que conllevaba jugar aquí, jugar unos cuartos de final, 500 partidos de Alexia, toda la afición que ha venido. Creo que era un día para jugar bien, para poder celebrarlo con la afición y creo que así ha sido.
Si me dices el 2012, cuando empecé, que todo esto iba a suceder, pues jamás me lo hubiera imaginado. Supongo que igual que todos vosotros, que estaríamos aquí celebrando todo lo que estamos celebrando, que no creo que sea solo pues el primer gol o los 500 partidos, es mucho más. Es toda la grada que está llena, los niños, las niñas. Antes también lo decía, que hace más de 20 años estaba yo ahí sentada y quién sabe si dentro de 20 pues no algún niño o niña que estaba hoy aquí pues es quien hace los 500 partidos, ¿no? Y creo que ese círculo es súper bonito y lo estoy disfrutando muchísimo.
Minuto 27 de...
I a l'altra eliminatòria de la Champions femenina, l'Arsenal Women de Mariona Caldentei cercarà un bitllet per a la final davant l'Olímpic de Lió femení, que ha superat la seva eliminatòria i torna a ser entre els grans favorits al títol. A la segona federació, a més del derbi balear entre la Societat Esportiva Eivissa i l'Atleti Balears, el Poblense visitarà diumenge el camp del líder, el Sant Andreu. Una victòria dels catalans combinada amb una derrota de l'Atleti Balears donaria el campionat i l'ascens al Sant Andreu, que arriba en un gran moment amb 8 victòries consecutives. Tot i això, els dos Cartroia volen amargar la festa als locals i sumar 3 punts claus per assegurar el play-off d'ascens. Escoltem les paraules del porter del Poblense, Vicenç Sabater.
Tens intenció d'intentar que no celebrin el campionat aquesta jornada. Sabem que poden competir contra qualsevol rival i a qualsevol camp, així que intentarem fer l'escola el millor possible i que celebrin la setmana que ve.
En futbol sala, l'Illes Balears per al futsal rep avui a les 8 del vespre al Palau d'Esports de Sant Moix el Jaén Paraíso Interior, vigent campió de la Copa d'Espanya en un nou partit de Lliga. El conjunt mallorquí vol retrobar-se amb la victòria i deixar enrere la mala dinàmica del darrer mes, després d'haver sumat només un punt als darrers 4 partits. El tècnic del Palma, Antonio Vadillo, ha parlat de l'enfrontament.
Somos dos equipos que estamos muy equilibrados en la clasificación. Llegamos en dos momentos muy, muy distintos a nivel de ya anímico y de sensaciones, ellos tras la consecución del título y nosotros pues en esta dinámica que estamos con muy malas sensaciones y que estamos en ese momento de la temporada donde todo se te vuelve en contra, por lo cual pues una oportunidad para rehacerse, ¿no?, de todo eso, ¿no?
El capità Carlos Barrón diu que fins i tot un empat és bo.
Yo creo que el incluso empatando es positivo, ¿no?, porque tendríamos los puntos, estaríamos por encima de ellos. Pero es muy importante eso, volver a la victoria. Creo que el equipo lo necesita, nosotros lo necesitamos para seguir estando ahí arriba, a trabajar ahora en los entrenamientos y planteando una buena estrategia.
El partit entre Palafutsal i Jaén el podreu seguir en directe a partir de les 8 del vespre a IB3 Ràdio. I en vela, el trofeu Princesa Sofia celebra avui la 5a jornada de competicions de classes olímpiques després de la disputa ahir de la 4a jornada. Les regatistes del Nàutic de Serenal, Marta Cardona i Paula Barceló, es mantenen al capdavant de les seves classes després de la 4a jornada del trofeu Sofia de vela olímpica. Cardona, fent equip amb el català Jordi Chamà, lidera el 470 mix. Els vigents campions del món han signat un tercer i quart lloc i ja avantatgen amb 10 punts els segons classificats, els britànics, Wrigley i Harris. Anem a escoltar Marta Cardona.
Crec que hem pogut fer un bon paper per seguir en stop i concentrat, no, en demà, que encara pot canviar molt, estem molt ajustats de punts, però bé, molt content amb la progressió de l'equip i volem seguir així. Jo crec que si feim el que toca i les coses fàcils, podem estar allà davant.
Per la seva banda, Barceló, juntament amb Marta Cantero, és primera a la classe 49er, tot i que amb només un punt de marge. La competició finalitzarà demà. Fins aquí, els esports.
Aquesta i dos, l'actualitat esportiva. Gràcies, Juan Gabaussà. Són les 8 i 41 minuts. Fem ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornarem.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
En crònica judicial, una jutgessa de Manacor ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per la dona condemnada a presó permanent revisable per tirar, recordem, el seu infant nascut, o just acabat de néixer, en un contenidor a Porto Cristo, un fet que varen passar l'any 2023. La magistrada ha assenyalat una vista per dimarts que ve per resoldre la situació processal de la condemnada a qui varen detenir dimecres capvespre després d'una setmana i mitja en crida i cerca. Ha estat aquest dijous de matí a les 11 que ha passat a disposició del jutjat de Manacor i al cap d'una estona n'ha sortit en destinació al centre penitenciari de Palma. La varen detenir, recordem, a les 8:30 de dimecres a la capital del Llevant.
Segons han informat font policial, la detenció ha estat possible gràcies a una investigació conjunta entre la brigada de la Policia Judicial, de la Policia Nacional i de Guàrdia Civil. A la dona l'havien jutjada el mes passat a l'Audiència Provincial, tot i que el jurat popular la va declarar culpable el 22. La condemna no es va presentar, la condemna nada volen dir, no es va presentar davant el tribunal, un fet que aleshores va provocar l'emissió d'aquest ordre de crida i cerca.
Recorden que els fets pel qual la condemnaren es remunten a dia 3 de novembre de l'any 2023, quan aquesta dona, embarassada de 6 mesos, va donar a llum dins un cotxe. Segons la sentència, després del part i tot i trobar-se a prop d'un centre hospitalari, va donar l'infant al tio de la nounada perquè la tirés, recorda'm, un contenidor.
La resolució judicial considerava provar que els acusats actuaven amb la voluntat de provocar la mort de la criatura en un comportament qualificat particularment cruel. Segons la sentència, tots dos varen negar a la nina, que era prematura, assistència mèdica, tot i ser conscients que era viva. A més de la mare, també està condemnat l'oncle de la nounada com a coautor dels fets, mentre que la germana de la dona haurà de pagar una multa per omissió del deute de socors.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I ho han dit, just quan comença la temporada turística a Menorca, el nou passeig de Cala Corp, es Castell, torna a estar tancat. Les obres varen acabar a principis del mes de gener, després de més de 7 anys de feines, però l'espai encara no està obert.
Un estudi geològic encarregat per l'autoritat portuària ha detectat risc d'esllavissades a 4 punts del penyal, fet que ha obligat a clausurar el tram de seguretat. La intervenció més urgent es farà abans de l'estiu, en treballs de consolidació que haurien de començar en un mes i mig. Ho explica Vicent Fullana, delegat d'autoritat portuària del Port de Mou.
La consolidació consistirà en fer una part amb bolonatge, que són unes barres clavades per cosir diversos blocs que hi ha inestables, i després se posarà una malla, que també va amb bolons, i un gunitat per aguantar tota aquesta pedra disgregable, perquè el problema d'aquesta pedra és que és petita i es va desfeguent, el terreny es va desfeguent.
I a Formentera, el trencament d'una canonada d'aigua a causa de les obres de la carretera principal ha deixat sense subministrament el veïnat de la Savina i també de Sant Francesc durant gairebé 6 hores aquest dijous a capvespre.
Ha estat passada la una màquina ha trencat una canonada general de distribució d'aigua mentre feia les obres de rehabilitació d'aquesta carretera prop de Sant Francesc. Posteriorment s'ha tancat el subministrament i això ha afectat no només a Sant Francesc sinó també a la Savina. Aqualia i el Consell han treballat per resoldre la incidència i sobre les 7 de l'hora baixa s'ha pogut tornar a donar subministrament. Javier Serra és el conseller insular d'Infraestructures.
Ha hagut l'afectació del que és la tuberia general d'aigua que ve a Sant Francesc i llavors va derivar de cap a la Savina, afectant en aquests dos nuclis. Per tant, aquests dos nuclis s'han quedat sense aigua. I bueno, ja s'ha procedit a obrir tota la zona, a reparar el tubo.
8:46, vos oferim ara una sèrie d'informacions en format més breu. A l'àmbit internacional, el Departament de Guerra dels Estats Units ha destituït amb efecte immediat el cap de l'Estat Major de l'Exèrcit, el general Randy George, enmig d'això de la guerra amb l'Iran.
Ocupava el càrrec des del setembre del 23 i era responsable d'organitzar les forces terrestres de l'exèrcit nord-americà. Segons mitjans com CBS i CNN, mitjans d'allà, mantenia una relació conflictiva amb altres comandaments en el context de la guerra de l'Iran. També han estat rellevats el general David Hodn, del comandament de la transformació i l'entrenament de l'exèrcit, també el major William Green, que era del cos de capellans. George va ser assistent militar principal del secretari de defensa, Lloyd Austin, durant l'administració de Joe Biden.
I tot això quan immediatament ha succeït després, recordem, del discurs de Donald Trump, que l'Iran va bombardejar en duresa posicions militars d'Israel.
Un atac sense precedents que va ser la resposta del grup xiïta Hezbollah a les paraules del president nord-americà, que va dir que la guerra estava a punt d'acabar perquè l'exèrcit iranià estava molt tocat. I del libanès contestaren amb coets contra posicions militars d'Israel al nord del país, projectils que van ser dirigits cap a localitats frontereres com és habitual.
I encara en relació amb aquest conflicte, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha llançat aquest missatge a Israel i també als Estats Units.
Suposo que tothom ho diu.
It's high time to stop the war that is inflicting immense human suffering
and already triggering devastating economic consequences.
Són les paraules de Guterres, que demana aturar de manera immediata aquest conflicte per les conseqüències bèl·liques, socials i econòmiques que pot arrossegar tot el món i tot el context internacional. Tot això ho diu Guterres l'endemà que el president Trump hagi destituït també a Pam Bondi com a fiscal general i la succeirà en el càrrec l'actual número 2, Todd Blanche.
I mentre la guerra continua, també fa el seu camí la nau que viatja cap a la Lluna 50 anys després. La nau Orion de la missió Artemis 2, que ha iniciat a la matinada aquest divendres el viatge cap a la Lluna després de completar amb èxit la maniobra que es deia d'injecció translunar. És una maniobra que han de fer ja a l'aire i està considerada el moment més crític d'aquesta missió. Ha anat bé, l'impuls s'ha produït a les 2 de la matinada hora peninsular, més de 25 hores després d'haver llançat, d'haver sortit des del Centre Espacial Kennedy a Florida. La NASA ha confirmat que la tripulació ja oficialment cap al satèl·lit, amb el primer vol lunar record de Mo en 54 anys. La nau du 4 astronautes a bord, un d'ells és una dona, important aquesta dada, rodejarà la cara oculta de la Lluna i tornarà a la Terra seguint la trajectòria de retorn lliure amb 4 dies d'anada i 4 de tornada.
Tot això és el que succeeix als Estats Units, o més ben dit, en la carrera espacial cap a la Lluna, però també relacionada amb l'actualitat d'aquest país i possiblement a causa de les pressions que exerceix Donald Trump, el govern de Cuba ha anunciat l'indult de més de 2.000 presos.
Una decisió que han qualificat de gest solidari, humanitari i sobirà, segons han informat les autoritats cubanes que han emmarcat aquesta mesura en el context, diuen, actual del país.
I a l'Equador, el president Daniel Noboa ha decretat aquest dijous un nou estat d'excepció durant 60 dies per combatre, diu, el crim organitzat.
Afecta 24 províncies del país i 4 municipis, incloses Quito i Guayaquil, de les dues principals ciutats d'aquest país, amb 100 milions d'habitants d'un total de 18. Durant aquest període se suspendran els drets d'inviolabilitat del domicili, el de correspondència, i la policia i forces armades podran entrar a habitatges sense ordre judicial i interceptar comunicacions, mentre l'exèrcit es desplegaran operacions contra les organitzacions criminals en coordinació amb la policia d'allà.
I en l'àmbit estatal, Podem negocia d'ençà de fa hores amb Izquierda Unida i Sumar la seva possible incorporació a la coalició d'esquerres per Andalucía de cara a les eleccions andaluses de dia 17 de maig.
La reunió es va iniciar ahir vespre, a les 11 del matí, ahir el dematí volen dir, a les 11 del matí, també implica Iniciativa Pueblo Andaluz i Los Verdes, però continua sense acord per a les dificultats d'encaixar Podem a les llistes. Les converses es fan a contrarrellotge, en lleus descansos durant la nit, ja que el termini per registrar les coalicions acaba precisament avui, aquest divendres sant, a les 23:59 minuts del vespre.
I també continuen les negociacions entre Partit Popular i Vox per formar govern a Extremadura, Aragó i Castella i Lleó, en una jornada de retrets creuats entre el Partit Popular i el PSOE, just quan es compleixen 4 anys de l'arribada d'Alberto Núñez Feijó com a president del Partit Popular.
Mentre els socialistes han publicat un vídeo a les xarxes en què asseguren que la presidència de Feijó se resumeix en tots els ultres i res pels espanyols, els populars acusen el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de ser un perdedor nat. A més, el vicepresident d'Educació i Igualtat del PP, Jaime de los Santos, ha criticat les polèmiques relacionades amb la corrupció que esquitxen el president de l'executiu i ha recordat que la setmana que ve José Luis Ábalos i Koldo García s'asseuran al banc dels acusats.
Que ahí está el pecado original del sanchismo. Que si Pedro Sánchez hoy es presidente del gobierno es porque antes fue elegido secretario general de forma fraudulenta, robando las primarias a una compañera y teniendo como secuaces a este señor Ábalos y a este señor García.
I la delegada del Govern de la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha anunciat que l'Institut de les Dones del Govern d'Espanya ha presentat un informe a la Fiscalia amb tota la informació sobre el cas de Sagunt perquè valori si es pot actuar d'ofici. Tot això per una possible discriminació per raó de sexe, recordem, en la participació de les dones que ho tenen prohibit a la Setmana Santa de la ciutat.
A Setmana Santa són les festes de Pasqua, volien dir, tenen de processons que deixen actualitat, com això que acabam de denunciar-vos en relació a la Setmana Santa de València, i a les Illes Balears també estens de processons.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
El El Sant Crist de la Sang que ha entrat a la Seu de Mallorca ben entrada aquesta passada matinada. Palma ha acollit aquest Dijous Sant una de les processons amb més nombre de devots, la del Sant Crist de la Sang.
Suposo que tothom ho diu, em val d'explicar. És un sentiment que ho duça de dins i s'ha de viure.
És una setmana molt important per nosaltres, de tot l'any. Fem feina tot l'any per això. I avui, pues, bé, considerant que els protagonistes és el Crist de la Sang, i per això no trenc cap pas. L'acompanyem.
És una manera de viure la fe de tothom, i avui és el darrer dia que sortim. Una pena que ja s'acabi, però bueno, ja ens començarem a preparar per l'any que ve.
Ha estat aquesta una processó enguany marcada per una polèmica perquè l'Associació de Confreries ha prohibit a la confreria de Santo Tomàs de Aquino participar-hi amb una de les seves imatges.
Segons el president de l'Associació de Confreries de la Setmana Santa de Palma, Bernat Riera, aquesta confreria volia sortir amb una imatge diferent i no havia seguit les normes.
Qui sigui l'escultor no marca el fet de sortir una imatge o no, sinó reunir les condicions que marca les directives del bisbat. Se'ls va demanar que no el traguessin, que restauressin els que tenien. S'ho varen passar un poc per allà on varen volar.
El vicepresident de la confraria de Sant Tomàs d'Aquino, Josué Pascual, creu, en canvi, que no els han deixat sortir perquè la imatge no es va restaurar a Mallorca.
Varen fer una carta, no varen dir res. Home, si tu no me dius res, jo doy per fer que, bueno, no me dices nada, adelante. I claro, quan van presentar, que per Facebook van començar fenons i bendicions i tal, dic, per què no van de farol? L'han feta? Claro, a on està feta? Bueno, està feta de farol, però i?
Avui és divendres sant, ja ho han dit, i per això hi ha davallaments arreu de les Illes Balears, però n'hi ha un que és destacat, parlant del de Felanitx. Això farà, o se fa, d'ençà de fa 51 anys. Això seran de 160 les persones que hi participaran en aquesta representació. Es tracta d'una xifra de rècord. De fet, s'ha hagut d'obrir una llista d'espera per poder entrar a formar-hi part.
La representació començarà a les 9 del vespre i tindrà lloc a l'escalinata i al replà de l'església parroquial. S'eliminarà la gran escala que donava accés durant moltes edicions passades al Palau de Pilat, cosa que modificarà també l'ubicació de l'escena de l'Ecce Homo. Es mantenen la majoria de novetats de l'any passat, que per mort del mig segle s'estrenà una banda sonora composada per Joan Martorell. També es tornarà a dur a terme la unió de l'acte del davallament amb la processó de l'enterrament, també amb la intervenció de la banda de música de Felanitx i representant de totes les confraries d'aquesta localitat. La direcció escènica anirà a càrrec de Joan Antoni Sunyer, que ha passat pel programa amb Olivetes d'Ivetra Ràdio.
Per fer aquest engranatge són moltes hores de feina i de col·locar coses i vestuari i horaris i tot, però clar, ho viuen tant aquests actors i aquestes actrius que s'assaig els surten tots sols, perquè quan invitació a ser per allà i els assajos, però si ho duen tant de dins, i una cosa ja ho senten tant, que és molt fàcil dirigir tots aquests actors i aquestes actrius.
I avui, coincidint amb el dia de divendres sant, aquesta casa i IB3 Televisió, en aquest cas, oferirà dues retransmissions especials.
A un quart d'hora per les 7 del capvespre es podrà veure en directe la processó del Sant Enterrament de Palma, des de la Basílica de Sant Francesc, seran Neus Alvis i en Xavier Bonet com a narradors. Dues hores més tard, i per primera vegada tindrà lloc la retransmissió de la processó del Sant Enterrament de la Soledat de Maria de Sineu, amb la narració, en aquest cas, de Marta Vergas.
Bé, idò, ja sabeu que són dies aquests de processons, però també són dies de fer panades i de menjar-ne. Segurament avui és un dia en què moltes de famílies s'apleguen al voltant d'una taula per fer aquest típic pastissot salats, coberts, farcit de carn, tot i que sigui divendres sant, i a més de fer-ne, també n'hi ha que mengen, perquè ja sabeu que aquesta és una societat de cada vegada més laica i, per tant, tot i que pervisquin algunes determinades tradicions religioses, també tenen força les tradicions culinàries i gastronòmiques, i fem ara una sèrie de propostes culturals. Per perquè el Teatre Principal de Palma acull demà dissabte l'única representació de la Corona d'Espines de Josep Maria de Sagarra. Es tracta d'un muntatge del Teatre Nacional de Catalunya que protagonitzen Àngel Gonyalons i Albert Folch, entre d'altres.
El muntatge en direcció de Xavier Albertí recupera i redescobreix un dels grans textos del patrimoni teatral en llengua catalana i es va poder veure fa uns dies a l'Auditori de Manacor. Narra la història d'un acord de matrimoni entre una pupila i un jove sense pares. O no, poder, amor impossible, també hipocresia social en una tragèdia que esdevé una crítica a la societat d'aquella època i que és encara hores d'ara molt vigent. L'obra arriba després d'una exitosa gira que acaba precisament a Palma. Ho explicava la protagonista, Àngel Gonyalons.
Us hi esperem amb molta il·lusió. És el nostre darrer bolo. Acabem la gira aquí, a Palma, a Ciutat.
La funció disposarà de sobretitulat, adaptat, audiodescripció, també un bucle magnètic individual i so amplificat amb auriculars per a persones que tinguin discapacitat o visual o auditiva. També hi haurà servei de ludoteca gratuït amb personal especialitzat.
I aquesta que vol fer és una proposta musical.
Més fer calaix, d'això li diuen progress i benestar. I no protestis, no diguis res més.
Serà demà vespre que el Def Búfalos presenten el seu nou disc, País, un nou treball aquest que mostraran a l'hora del vermut, és a dir, a les 12 del migdia, a Purple Haze, una tenda de vinils de Palma.
Visca son lloguer, vacacionar.
I és que també estrenen formació amb l'incorporació d'un percussionista a la banda. Eren dos, ara són tres. I atenció, també en la traducció d'alguns temes del disc anterior. Els passen tots al català amb aquest disc nou, País que jaues. Idò, el disc anterior era en anglès, ara sentiran totes les cançons més de forma més entenedora. És el frontman del grup, Pere Joan Cabot.
Idò, dissabte, dia 4, a les 12 toquem Sparkle Hales, aquesta botiga de vinils, la qual ens encanta perquè nosaltres hem tret País no només en digital, sinó també en vinil, no en CD, i un vinil perquè troben que és un format preciós, romàntic, que dona peu també a aquest grafisme, a aquest disseny, no?, de lo que ve sent tot suport, des que se converteixi també, igual que la música en bar.
I doncs aquesta proposta musical del Def Búfalos s'hauran fet les 9.